El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maika Navarro.
Maika Navarro, bon dia i bona hora.
Què tal? Bon dia, Roger.
Jo que em pensava que tindríem un cap de setmana una mica més tranquil, però veig que no.
Què va? Què va, què va, què va? La meva solidaritat amb tots els catalans i tots els usuaris de Rodalies i amb tothom en general, no? Perquè tenim, jo crec que comparteixo amb bona part de la població aquest sentiment d'absolut desconcert.
Jo crec que ja no és indignació, sinó que ja hi ha ràbia. Ja hi ha ràbia perquè quan una situació primer es repeteix un dia, però acaba tornant a passar i el patró sempre el mateix, alerta amb la ràbia i també com es trasllada també amb alguns sectors concrets. Has estat molt pendent, Maika, aquests dies. De seguida torno a passar per Sants i també pendents d'aquesta reunió al Departament del Territori, però has estat molt pendent de la investigació de l'accident a Gelida amb la mort d'aquest maquinista, aquest estudiant que formava part també del primer comboi. I ahir vam saber precisament que només van tenir 5 segons per frenar abans del xoc que va acabar provocant la mort, Maika.
Sí, però hem de ser molt, molt curosos, especialment perquè estem parlant d'un accident que va morir un maquinista, estava en període de pràctica. Sabeu que s'ha explicat molt aquests dies que amb l'última reforma normativa els maquinistes, doncs, tu fas les proves de capacitació i després, com han fet sempre els aviadors, has de complir unes hores no de vol, has de fer unes hores amb una locomotora de portar un tren abans de ser titulada d'una via. I aquest jove de Sevilla, periodista de formació, el que estava fent era, doncs, allò, sumar aquestes hores juntament amb altres dos companys. Deia que hem de ser molt curosos perquè el que hem conegut a les últimes hores és la nota, és una primera nota que fa aquesta comissió d'infraestructures, aquesta comissió d'investigació, una primera nota a les 24 hores de l'accident. I a més ja amb el resultat del primer anàlisi d'aquesta caixa negra, com la dels avions, els trens com els avions tenen aquesta caixa que registra comunicacions, que registra tot allò que fa la màquina. És un primer informe, és un primer informe que no el definitiu. De fet, aquesta comissió té pràcticament un any de temps, perquè no cal córrer, per elaborar i enviar al jutjat, a la jutgessa de Vilafranca, que dirigeix la investigació, aquestes conclusions del que va passar. Però sí, hi ha aquesta primera conclusió, però insisteixo, ho dic perquè a mesura que passin els dies, les setmanes o els mesos, potser varia alguna cosa. I insisteixo que és un primer informe preliminar, que això és important.
Cal ser prudents. Segons la Caixa Negra, la velocitat del comboi era de 60 km per hora en el moment del despreniment. Era de nit, plovia intensament, i aquest primer informe assegura que l'aigua acumulada de la pluja d'aquell dia i de d'altres a la part superior del mur hauria fet caure i el tren hauria arribat just en el moment en què hi havia aquest despreniment i només va tenir aquests 5 segons per començar a frenar i, per tant, es va produir el xoc de manera inevitable amb la tràgica mort d'un dels maquinistes dels 5 que entenc que anaven
a 4. El titular i 3 estudiants. I anaven 4 persones a la cabina.
Un més
el
3.
El titular i 3 maquinistes en pràctiques, exacte. Sí, aquesta és la primera conclusió de el primer apunt que registra la caixa negra. I de fet, si els oients recuperen algunes de les imatges que de seguida es van començar a córrer per les xarxes d'aquells primers instants de l'accident, recordaran que si les tenen al cap o les recuperen, que es veu com, evidentment, la locomotora està absolutament destrossada i hi ha com unes peces que després vam saber que eren la paret d'aquesta paret, aquest mur de contenció del taüt de l'autopista que passa just per sobre, i que hi ha com uns cables d'acer que l'aguanten. I llavors, en un principi, és veritat que és de nit, però són unes fotografies de gran qualitat, i perquè es veu tot amb molt de detall, tot i que, insisteixo, era de nit tancada, i a més, aquest tram no hi ha il·luminació, hi ha la il·luminació secundària que arriba dels fanals de l'autopista, que està just a sobre, però perquè la gent ho tingui més clar, tot i que segurament els oients han vist moltes fotografies aèries d'aquests dies, aquest tram de via voreja tots uns camps de vies de la família Torelló. La família Torelló, que hem parlat molt aquests dies i com van obrir les portes a casa seva, és que tota part de les seves plantacions estan a tocar d'aquesta via. És a dir, hi ha un moment que la R4 passa al costat de les vies, dels vinyedos, les vinyes.
Perdó.
Aleshores, en aquelles fotografies, es veia els plafons de ciment, aquests plafons que havien caigut a sobre, i no acabaves d'entendre, perquè en un primer moment vam pensar, ha caigut. La primera idea que ens van fer és ha caigut el mur i el maquinista en aquell moment ha col·lisionat de front. Però no s'entenia, però la foto xirriava, no acabaves d'entendre. La segona opció era ha passat el tren i en el moment just que estava la locomotora a l'alçada del mur, l'ha caigut a sobre, però tampoc perquè hi havia un impacte a la part frontal que també era una mica inexplicable. A l'informe dona llum al que va passar. I és que cau aquest plafon i cau amb un angle de 40 graus, però que no, o sigui, no arriba a tocar la via, però ocupa l'espai per on ha de passar la locomotora i, per tant, per això col·lisiona contra aquest mur que està suspès d'aquestes fils fils de coure, i és quan l'impacte és nit tancada, el maquinista ni els altres tres evidentment veuen res i evidentment els sistemes de seguretat de Rodalies no són els d'alta velocitat, que detecten qualsevol incident a la via i tenen un sistema d'aturada immediata, faci el que faci el maquinista, i es produeix aquesta col·lisió. El comboi ja anava amb una velocitat, ja anava a poca velocitat, perquè era un tram de tots aquests punts crítics a la xarxa de Rodalies que els maquinistes portaven temps documentant a DIF i a Renfe, i que tant a DIF com a Renfe tenien catalogats, i dels que heu parlat amb tota aquesta tertúlia durant prou estona.
2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Ha acabat la reunió que des de fa més d'una hora se celebrava al Departament de Territori amb els diferents actors implicats, amb Renfe, amb Adif, amb el govern de la Generalitat. Estem esperant compareixença de nou d'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, per oferir algunes conclusions del que ha donat de si aquesta reunió. També tenir els detalls de quines vies realment funcionen aquest dissabte i si realment el servei es restableix al llarg d'aquest cap de setmana amb garanties o si continua funcionant només en alguns punts. I també esperem sentir al llarg d'aquest matí de dissabte la veu del govern de la Generalitat que ha participat d'aquesta reunió. Vull passar amb la Maica Navarro també aquesta hora per Sants. Des de les 7 del matí amb la Marta Sánchez de l'estació de Sants, amb l'anar i venir de viatgers i amb el desconcert de saber si podran agafar el tren i de si realment es podran desplaçar al lloc de destí. Marta Sánchez, endavant.
És ben bé això que dius, eh? Molta gent, ara n'hi ha de totes les connexions que hem fet, Roger, durant tot el matí, potser diria que ara és quan s'acumula més gent a Sants, quan s'acumula també més gent preguntant aquests informadors, aquestes persones que tenen una miqueta més d'informació que no pas als passatgers, què passa amb el seu tren. Passen per aquí, pregunten, i si els diuen que el seu tren passarà, no els poden especificar a quina hora acabarà passant, perquè avui no hi ha horaris aquí a Renfe. Aleshores entren a l'andana i baixen a esperar, però no saben quanta estona s'es podrà podran esperar. Hem parlat amb persones que portaven 20-25 minuts o altres portaven gairebé una hora esperant que el seu tren passés. Aquí et pots imaginar, doncs hi ha molta gent enfadada. Hem parlat amb algunes persones que no volen parlar davant dels micròfons perquè estan tan enfadats que prefereixen ni fer-ho. Altres sí que ho han fet, ens explicaven el seu testimoni. Per exemple, és aquesta parella que ara escoltarem, en Juan i la Montse, han agafat un tren que els havia de portar fins a Martorell, però aquest tren s'ha aturat a Sants sense cap tipus d'explicació.
No para casa, íbamos a ver a los nietos y hijitos para casa.
No vamos a hacer otra alternativa sin saber lo que nos vayamos a encontrar. Está todo tan mal. Un chico ahora con el móvil ha dicho, uy, han puesto que han suprimido toda, lo han anulado y se han apagado hasta las pantallas y todo.
N'hi ha altres que s'ho prenen amb més filosofia. Ara escoltareu l'Emilian, ens ha dit que no sap si avui arribarà a treballar.
Ara jo estic esperant per anar cap a la feina. Jo treballo com obrer a Sabadell. Jo porto ara 20 minuts, 25 minuts. I penso que avui puc perdre el meu dia del treball.
En una de les baixades que hem fet a les andanes hem vist també treballadors de Renfe que recol·locaven alguns passatgers. Eren passatgers que havien d'arribar a Tarragona, al seu tren. Imagino que s'havia cancel·lat i aleshores els han recol·locat en un altre comboi. Els estaven repartint bitllets. Avui aquests treballadors són realment alguns dels protagonistes aquí a Sants perquè estan donant explicacions a les desenes i desenes de passatgers que arriben aquí a l'estació i que els demanen aquesta informació.
Gràcies, Marta Sánchez, des de l'estació de Sants. En aquest nou matí de desconcert i de confusió, el servei de Rodalies, la Generalitat havia anunciat de matinada, a quarts de quatre, que avui se suspenia altra vegada la circulació de trens a tot el país, però hores d'ara i una mica més tard, a partir de les 7 del matí, Renfe ha comunicat que sí que hi havia alguns trens en marxa, tot i que amb nombroses alteracions al servei, com ens trasllada la Marta Sánchez. Al Departament de Territori hi ha una nova reunió a aquesta hora en marxa entre la Generalitat, entre Renfe i entre DIF per valorar la situació i buscar solucions per aquest cap de setmana. Una reunió que sembla que ja ha acabat. Maria Guixà, Departament de Territori. Hola, Maria. Doncs no la tenim a punt. La Maria, estem esperant que torni a sortir l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, ha donat les explicacions just abans de l'inici d'aquesta reunió i sembla que ara ha de tornar a atendre els mitjans i també ho faria el govern de la Generalitat. Maica.
Jo crec que tothom és conscient que hi ha alguna cosa que se'ns escapa. És a dir, no és habitual que hi hagi un comunicat a les 3 del matí. O sigui, és a dir, un comunicat a les 3 del matí és que hi ha una situació sobrevinguda amb una crisi que arrosseguem en els últims dies i una crisi amb aquesta afectació tan absoluta per tanta població no és normal i que després una de les parts d'aquesta negociació a les 7 del matí faci unilateralment un comunicat sense tenir en compte l'altre. És a dir, i tot això
tu
parlant...
Tu creus que hi ha una pugna aquí, home, també, pel relat, eh?
Absoluta. Bueno, hi ha una pugna pel relat i una pugna pels esdeveniments, i clar, i una pugna que els protagonistes tenen dificultats en verbalitzar i en comunicar, perquè recordem que estem parlant d'institucions que formen part del mateix paraigües polític. Clar, aquest és el problema. Jo estic convençuda que si... Vaja, que no off the record o que en unes altres circumstàncies els responsables en aquests moments de la Conselleria de Territori o del propi govern el seu discurs cap als responsables d'ADIF i responsables de Renfe que formen part d'aquest ministeri d'Òscar Puentes ho explicarien d'una altra manera. És que, clar, això és fuego amigo, absolutament, i segurament el rerefons de tot això deu ser doncs, la negativa de sectors d'ADIF i de Renfe de gestionar i de fer aquest traspàs de competències que està fent
i passi, que s'està executant.
Que s'està executant d'aquesta manera i vaja, és que clar, és que si no s'entén. No s'entén, perquè clar, No sé, jo, de veritat, no sé com el que t'hi governa sortirà d'aquesta crisi, sincerament.
Hi han hagut expedients informatius creuats. La meva pregunta és, avui qui ha de sortir d'una explicació per part del govern? Serà la portaveu Paneque? Serà el conseller de la presidència Dalmau en funcions de president per la baixa de Salvador Illa? Ha de ser la consellera d'Interior, tenint en compte també que hi ha afectacions de trànsit, que tenim la meteo, que tenim amb un cap de setmana en què està nevant, en què està plovent, però seria bé sentir també algú del govern de la Generalitat, després d'aquesta reunió, almenys.
Sí, no, jo crec que, a veure, estic segur... Bueno, jo és que crec que avui ja toca el conseller, o sigui, toca Dalmau, i jo crec que és veritat que Òscar Puente ha tingut una prioritat, i és que estàvem parlant d'aquest accident a Damuz, amb aquest balanç terrible de víctimes mortals, de 45 persones, amb aquests, i a més, amb aquesta capacitat comunicativa que ha demostrat, compareixent pràcticament a diari, responent a totes les preguntes i amb una transparència encomiable i que s'ha agraït molt. Però, vaja, hola, senyor Puente, és que tot aquest pollo i aquest xotxo que tenim també és de la seva responsabilitat. Per tant, algú de l'Estat podria acostar-se aquí a donar també la cara i a menjar-se part del marrón que li toca de tot el que està passant a Catalunya?
Passant 5 minuts de 3 quarts d'11 del matí, sobre aquesta qüestió, una última hora, Maica, i és que el govern de la Generalitat, i això us avança a Catalunya Ràdio, exigeix a Renfe, després d'aquesta reunió que han mantingut a aquesta hora, la gratuïtat del servei fins a resoldre el caos ferroviari. Això és el que n'ha sortit d'aquesta reunió, és l'exigència del govern de la Generalitat a Renfe, a Adif, fins que la cosa no funcioni, almenys que el servei, amb els 4 trens que continuen circulant, que sigui gratuït. Suposo que és això el que desenvoluparan d'aquí uns instants a qui li toqui donar la cara per part del govern, i veurem l'Antonio Carmona també si dona explicacions sobre aquesta qüestió. Maica. Òscar Puente vindrà en algun moment? Està previst que vingui? O amb el que ha passat a Còrdoba és evident que té tants fronts oberts que potser no és la seva prioritat ara mateix.
Parles del... Perdó, que estava ara...
El ministre Puente, sí.
Home, a veure, el ministre Puente tenia... Insisteixo, és que tenia...
Té 45 morts a Còrdoba, sí.
Té 45 morts a Còrdoba i insisteixo, i una investigació complexa, sobretot perquè és un accident que ell des del primer moment va assegurar que era estrany i per tant té tota una xarxa ferroviària a tot l'Estat espanyol, doncs en qüestió, perquè a més estàvem parlant d'una infraestructura que s'acabava de rehabilitar, de revisar, i per tant alguna cosa estava fallant. No, ara em feien un apunt que jo pensava que ho havia explicat bé. És la Generalitat qui comunica a les 3 del matí després de que Renfe informés que no hi hauria servei, tot i que hores després sí que hi ha. Però en qualsevol cas, si és igual, si al final és veritat, és Renfe, és Adif, és el govern,
És la sanificació de que no estan coordinats,
sí,
està.
Bueno, o que hi ha una guerra soterrada, o un no fem servir el terme guerra, hi ha
una pugna
soterrada, però insisteixo, al final, aquests senyors d'Adif i de Renfe són empreses que formen part estan sota el paraigües d'una administració pública. No, això és així, no? Per tant, hòstia, doncs mira, que comencin a acomiadar...
I que la gent que avui va agafar el tren no se'n va agafar el tren per marxar de cap de setmana.
No, ni que fossin per cap de setmana, és igual, m'és igual. O sigui,
la gent se'n va a treballar.
No, bueno, i el que se'n va de cap de setmana té tot el dret d'anar-se de cap de setmana. És igual. Doncs, vale, doncs mira, que sigui gratuït, perquè clar, és que a sobre estàs pagant per un servei que a més no saps si funciona o no. Si és que, mira, el primer dia després de l'accident, del terrible accident de Gelida, aquelles primeres hores a l'estació de Sants, recordo, perquè a mi em va tocar fer directes, com a l'estació de Sants, els panels de comunicació, d'informació, marcaven encara els trens, i hi havia dos persones d'informació que
no sabien...
Un segon,
Maica, perquè ara sí que surt Antonio Carmona, el portaveu de Renfe. Maria Guixà, des del Departament de Territori, endavant.
Què tal? Bon dia de nou. Doncs estem a punt aquí per fer la compareixença amb el senyor Antonio Carmona. Està a punt d'atendre els mitjans. Ens demanen un parell de minuts. Sí, estem operatius. Val, doncs ens diuen que sí, senyor Carmona.
Tira, tira, Maria.
Bon dia de nou. Ara acabem d'explicar al suplement de Catalunya Ràdio que el govern exigeix a Renfe la gratuïtat del servei fins a resoldre el caos ferroviari. Què ens pot dir sobre aquesta qüestió?
Són reunions, això hi ha reunions, ho anunciarà aquesta mesura al govern quan toqui i s'aprovi. No hem de parlar de mesures que encara no s'han anunciat per part del govern de la Generalitat. Aquesta trobada amb mitjans és el compromís i la voluntat de Renfe de seguir informant de forma immediata cada cop que hi hagi novetats en el servei. Tenim els canals d'informació i atenció al client. Vosaltres, com a mitjans de comunicació, ens ajudeu a arribar als nostres viatgers la informació actualitzada de l'estat del servei. Respecte a la trobada anterior, confirmem que la R1 està interrompuda entre l'Hospitalet i Mataró. S'encamina la gent als serveis de busos que hi ha de Mataró cap a Badalona, Barcelona. A Badalona es disposa del servei de metro i, d'altra banda, també confirmar aquest tall entre Vilanova i Castelldefels, que afecta la R2 Sud i els regionals del Sud. I per la resta...
Maria, pregunta-li si a la reunió, sisplau, si m'estàs sentint, realment el govern de la Generalitat ha demanat aquesta gratuïtat. Repregunta, sisplau.
Que tenim d'abusos s'ha ampliat per arribar fins a Ribes de Freser, fins a Puigcerdà no arriba per tema del temporal, que no permet circular per les carreteres. La R4 està interrompuda a la part alta entre Terrassa i Manresa i a la part sud entre Sant Sadurní i Martorell. Els serveis regionals no circulen pràcticament entre Lleida i Sant Vicenç de Calders. Reus, Barcelona sí que té servei. Tortosa, Barcelona sí que tenim servei, però amb l'afegit que hi ha aquest tall entre Vilanova i Castelldefels. I la resta d'informació a recomanar als viatgers que mirin, que consultin els nostres canals d'informació i atenció al client.
Perdoni que insisteixi, aquí en aquesta reunió que ara estan fent aquest recés, govern ha demanat explícitament a Renfe aquesta gratuïtat?
Això el govern ja dirà el que hagi de dir. Són reunions internes de treball i el govern anunciarà el que hagi de denunciar.
Molt bé.
I les negociacions de Renfe en CEMAF en aquest moment en quin estat estan? És a dir, estem a prop d'arribar a un acord o tot continua bloquejat com aquests dies?
Ja es va arribar a un acord dijous i aquestes alteracions al servei són fruit d'aquestes revisions que s'està fent per part d'ADIF a diferents punts de la xarxa, i l'acord amb CEMAF que va dur a terme el dijous passat amb govern i ADIF és total.
Es comenten que hi ha busos habilitats, però hi ha algun servei que no acaba de saber per on s'agafen. Què en pot dir als usuaris que necessiten agafar aquest bus però també es troben perduts quan arriben a l'estació?
Estem reforçant el nostre personal d'informació el més possible, de primera hora del matí. Siguem conscients, perquè som conscients de la situació d'alteració del servei que s'està produint i es produirà durant tot el dia.
Però vostè no pot dir si uns autobusos de Castelldefels s'agafen en un lloc o en un altre.
Si el punt exacte de parada no te'l puc indicar, sempre és millor l'estació. Vull dir, els canals d'informació sempre donen una comunicació diferent. No és la mateixa informació qui consulta, qui vol agafar el tren i està a casa seva i l'agafarà dintre una hora, que el que es troba a l'estació amb una situació d'un tall de servei, una incidència que es pugui produir.
Sobre la gravetat del servei, no creu que el ministre Fuente hauria d'haver estat a la reunió?
Ha estat el secretari d'Estat per part del Ministeri, i col·laboració total entre Ministeri, Govern, ADIF i Renfe en el marc d'aquestes reunions periòdiques, perquè el que volem totes les administracions, totes les empreses, és treballar plegats per recuperar el més aviat possible el Servei de Rodalies de Catalunya, tenint en compte que s'han de fer aquestes revisions, aquests treballs que estan pactats amb els sindicats, ADIF, Renfe i Govern.
S'està prioritzant alguna línia, ara avui mateix està prioritzant alguna línia de reobertura total o de R1, no sé quines línies està treballant més.
Això ho podria explicar millor a dir, però ADIF està treballant en la R1, la revisió de la R2, les línies amb més afluència que poden provocar major afectació als viatgers.
Perdoni, a part del comitè de crisi aquest que està reunit ara al Departament de Territori, Renfe i CEMAF estan negociant o no? O des de dijous ja no hi ha cap mena de negociació.
La negociació respecte a l'acord que es va arribar està tancat. La comunicació amb tots, entre tots, amb tots, la gent sempre es continua, però l'acord ja estava tancat i fruit d'aquest acord estem parlant d'aquestes revisions que estan provocant aquestes alteracions a la mobilitat de les persones que aprofitem per demanar disculpes. I el nostre esforç és el servei que puguem donar, garantir-lo de la millor manera possible i informació.
I respecte fa una estona, hi ha alguna línia que s'hagi afegit en aquesta situació de que no funcionen?
En principi, el que he comentat abans, confirmar R1 i R2 i la resta igual que a la trobada anterior.
Hi ha algun pla de xoc de cara a pensar en dilluns, que és a la cantonada, és un cap de setmana que vostè explicava que haurem d'anar veient, però no sé què hem previst de cara al dilluns, que la mobilitat doncs, és altíssima.
Anem pas a pas, es treballa per recuperar de forma paulatina aquest servei de Rodalies, que és bueno, un element essencial per la mobilitat de centenars de milers de ciutadans a Catalunya.
Molt bé. 11 del matí, res de nou, amb les preguntes pertinents, com sempre, de la Maria Guixà, a l'Antonio Carmona, el portaveu de Renfe, en aquesta nova compareixença. S'ha de dir que és l'únic que ha donat la cara. El que passa és que, Maica, les explicacions escasses. I on és la piloteta? Si la veus, aquí no la veus.
Aprecio molt a Antonio Carmona, aprecio molt i el tinc molt en alta estima, però clar, per dir el que acabes de dir, Antonio, jo crec que millor no dir res, perquè clar, aquí l'essencial és el servei de Rodalies és segur o no segur? Jo estic convençuda que és segur, però aleshores, si tu m'estàs dient que l'únic problema que hi ha per obrir i reobrir el servei són afectacions a la via que es van veient in situ, doncs aleshores no pots reobrir. Perquè si tu em dius, si tu em vas dir fa unes hores que reobries perquè tot està segur i tot s'ha inspeccionat i de sobte de matinada en 3 hores alguna cosa passa perquè ja tanques, aleshores vols dir que o no has fet tota la revisió que em dius que fer o no és cert que aquest acord tancat amb els maquinistes del dijous sigui tancat i punto. O sigui, algú aquí està amagant la piloteta i fent pressió i boicotejant la situació, perquè és que si no, no s'entén. No s'entén qui està boicotejant, però algú aquí està boicotejant. La gent no pot estar amb aquesta incertesa. I sobretot, insisteixo, el sistema de Rodalies a Catalunya és segur. És segur, tot i és veritat, el dimarts al vespre va morir un maquinista i va descarrilar aquest R4 amb 38 persones, a 45 persones a l'interior. Afortunadament, pràcticament tots ferits lleus. Però és segur el sistema. Però o sigui, comunica amb aquesta seguretat, perquè el que estàs fent ara mateix és quebrar aquesta confiança dels usuaris cap a un dels doncs, mitjans de transport més importants i el que depèn molta gent en aquest país.
Passant 2 minuts de les 11 del matí, és la reflexió de Maica Navarro després d'un matí carregat de dissabte i ara mateix el que sabem és que el CECAT està aturat, s'ha acabat aquesta reunió, però es reprendrà a les 12 del migdia. Vull dir que la cosa va per llarg.
M'agradaria saber què fan en aquesta reunió, de què parlen, de punt per punt que està segur, que no està segur, de què parlen, perquè clar, tampoc ens estan explicant què es negocia en aquesta reunió.
Doncs el que no ha acabat de confirmar, si més no, és això que avançàvem des del suplement de Catalunya Ràdio, que és que el govern ha exigit a Renfe la gratuïtat del servei fins a resoldre el caos ferroviari. Amb aquest CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que ara ha fet un recés i a les 12 reprendrà el fil de la trobada. Farem una pausa. Maica Navarro, dono les gràcies per acompanyar-nos un dissabte més. Reprendrem el fil del suplement, també amb clau de magazín, perquè no deixa de ser cap de setmana i la gent també necessita sentir alguna bona notícia de tant en tant. I tan bon punt tinguem novetats, el govern de Catalunya hi vulgui dir la seva, o Antonio Carmona faci una nova compareixença, o sapiguem l'estat d'alguna bona notícia pel que fa a la circulació de la xarxa ferroviària a Catalunya, ens en farem ressò, evidentment, a l'antena del suplement de Catalunya Ràdio, fins la 1 del migdia o fins que faci falta, perquè aquest programa sabem que comença a les 6 del matí, però mai sabem quan acaba. Gràcies, Maica.
A tu.
Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.